Xerrades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Pleiades,
Débora Escrivà
i Antoni Martínez, que avui no pot acompanyar-nos, i Elisa Giner. Avui comencem Pleiades parlant sobre l'Organització Territorial de la Salut Pública i per això tenim amb nosaltres Vicent Tortosa, cap de secció del Servei d'Assegurament Sanitari i tècnic responsable de la Protecció i Confidencialitat de la Informació, SIP. Benvingut, Vicent.
Gràcies.
Gràcies a tu. El nostre convidat naix a Ontinyent, la Vall d'Albaida. És llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina de la Universitat de València. Té l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària que va fer a l'Hospital Doctor Peset i als Centres de Salut del Gemesí i Benifaió. La seva formació acadèmica és el resultat de les experiències laborals acumulades al llarg d'anys. Ha desenvolupat tasques relacionades amb diferents camps dins de l'administració sanitària. Durant 5 anys ha sigut coordinador mèdic del Centre de Salut del Port de Sagunt i director d'atenció primària al Departament de Salut número 11, antiga àrea de salut número 10. L'any 2000 s'incorporà al lloc que ocupa actualment. Entre les tasques al seu càrrec, destaquem el desenvolupament del mapa sanitari, la integració de SIP a altres aplicacions informàtiques, el subministrament de la informació SIP a entorns d'informació no integrats amb aquest sistema i també la responsabilitat de la formació continuada dels operadors SIP. En l'actualitat disposem de molts tipus de mapes, de carreteres, geogràfics, cartogràfics, entre d'altres. Però un dels més importants perquè els ciutadans gaudisquen de bona salut és el mapa sanitari. Vicent, ens agradaria saber quan naix el concepte de mapa sanitari.
Molt bé. Al principi de la dècada dels 80, pues n'hi ha un gran rebombori al voltant de totes aquestes coses, perquè per un costat tenim que s'ha creat una nova especialitat dins de la branca sanitària, que és la medicina familiar i comunitària. Per un altre costat, el govern està implicat dins de totes les tasques de descentralització, de cessió de transferències a les comunitats autònomes, i en els projectes del govern està el desenvolupar, el descentralitzar i el passar, el crear els sistemes de salut a nivell de les comunitats autònomes. Totes aquestes coses fan que durant la dècada dels 80 es publiquen dos normes legals que jo qualificaria com els autèntics pares del mapa sanitari. Tenim que el decret 137 de 1984 sobre estructures bàsiques de salut marca una reforma important de l'atenció primària en l'època. En este decret es defineix la demarcació geogràfica de la zona bàsica de salut, on es defineix també l'equip d'atenció primària, les funcions que han de desenvolupar, i es marquen ja una sèrie de conceptes poblacionals i geogràfics que es comencen a organitzar tot el que seria l'atenció primària de salut. Les zones bàsiques de salut hauran de tindre una població que no ha de ser inferior a 5.000 habitants i que no ha de passar de 25.000 habitants. Faran excepcions algunes zones rurals on per la baixa densitat poblacional possiblement se n'accepten de menor quantitat. Una figura important que també adquireix un valor en este tema és el coordinador de l'equip d'atenció, coordinador en metge de l'equip d'atenció primària, que serà el que d'alguna forma dirigirà, organitzarà l'atenció en el centre d'atenció primària i que també realitzarà contactes amb la població que atén el centre. Per un altre costat tenim la Llei General de Sanitat, que és la que realment crea el mapa com a tal. També en aquesta llei pues, es crea una demarcació geogràfica, que és l'àrea de salut, en la que en la mateixa línia que es fa a les zones bàsiques, és que es fa el decret, es defineix una població mínima i una població màxima. Així estem parlant de 200.000 persones fins 250.000 persones, habitants, en la població. Es concentren tots els recursos sanitaris dins de l'àrea de salut al voltant d'un hospital de referència i de les diferents zones bàsiques que constitueixen l'àrea sanitària, on es dispensarà l'atenció sanitària d'atenció primària.
Val, Vicent, aleshores, el principal objectiu de la creació del mapa sanitari, com si haguem de fer un resum, sí. Quin és l'objectiu?
Mira, n'hi ha diversos, no n'hi ha un únic objectiu, no? És dir, per un costat està pendent l'universalització de l'assistència, és dir, la Constitució preveu això, però exacte, encara no hem començat a tractar-ho, i això està implicat, la Llei General de Sanitat fa referència a aquest tema, Un altre és aconseguir la integració de totes les organitzacions sanitàries, que fins a l'època pues, teníem institucions que dependien del govern o de nivells centrals, teníem les institucions sanitàries dependents de les diputacions i les institucions sanitàries que dependien inclús de les corporacions locals. Uh-huh. El que intenta fer el mapa sanitari és vol integrar-ho tot en un això. La norma de la Llei General diu que malgrat que la titularitat de les institucions es queden dependents encara de cada un d'aquests nivells, funcionalment sí que tenen ja l'obligació d'integrar-se dins del que seria el funcionament del mapa sanitari. I bàsicament un gran objectiu és garantir un accés homogeni de tota la població als serveis de cobertura sanitària, és dir, marcant la forma en què s'ha d'accedir i que siga única i homogènia al llarg de tot el territori, ja que volen descentralitzar-ho, però que això no suposi que en cada territori, en cada comunitat autònoma, tracten d'una forma diferent el tema.
Puguen haver-hi desigualtats, per exemple.
Exacte.
I has parlat de les institucions sanitàries depenent de diputacions, no?
Sí.
I qui són els òrgans de govern que regulen el mapa sanitari a nivell nacional i a nivell de comunitat autònoma?
Molt bé, és dir, en la Llei General de Sanitat es crea el Sistema Nacional de Salut i es defineix que està compost per les estructures centrals governamentals i per els diferents sistemes de salut de cada comunitat autònoma. En realitat, les comunitats autònomes són les que s'han transferit les competències i que tenen que desenvolupar el seu mapa sanitari específic i integrar totes les demarcacions geogràfiques i integrar tots els recursos sanitaris en aquest lloc. El govern té previst pues això, que l'Estat i les comunitats autònomes aprovaran plans de salut en l'àmbit de les seues respectives competències i en els quals es previndran les inversions i accions sanitàries a desenvolupar. Dins de la Llei General de Sanitat crea uns certs òrgans dintre del que diríem l'àrea de salut, crea el Consell de Salut d'Àrea, que és un òrgan participatiu, crea el Consell de Direcció d'Àrea, que és un òrgan de direcció, i la figura del gerent de salut, que és un membre executiu dels plans ixos que es formen. El Consell de Salut d'Àrea està constituït, es constitueix per representants de la corporació local en un 50%, li dona un 25% com a mínim de representació a sindicats al que estan escrits els professionals de la sanitat, els titulars de la sanitat, i el resto a elements de l'administració de salut de l'àrea de salut de la comunitat. El Consell de Direcció d'Àrea és l'òrgan de direcció que a ell li correspon definir el plan de salut, el desenvolupament de totes les tasques que s'ha de fer dintre de l'àrea, i està constituït en un 60% per membres de l'administració de la comunitat autònoma i la resta per representants del Consell de Salut, que s'escullen d'entre aquests representants per a que participen en un 40%. I per últim, el gerent de l'àrea és l'element executiu que s'anomena ISS per la comunitat, per la direcció de la comunitat, però té que fer una proposta al Consell de Direcció de l'àrea. Dintre de les regulacions, a mi m'agradaria parlar un poc del que regula en el decret que van publicar del 224-207 del 16 de novembre, en el que ja la Comunitat Valenciana fa una referència al que s'entén per una modificació de mapa sanitari i per el que s'entén en un procés d'actualització. Entenem per modificació qualsevol supressió, creació o canvi, no?, d'algunes de les demarcacions geogràfiques fonamentals, que seria l'àrea, que abans d'aquest decret ja a la Comunitat Valenciana es anomenem departaments. És una peculiaritat que tenim així, van fer una reestructuració i no anomenem àrees, sinó departaments. I bé, això sí que s'entén que és un canvi major i que té un procediment controlat en el que la Direcció General d'Ordenació, Avaluació i Investigació és la encarregada d'iniciar l'expedient, i aquest expedient es remet al Servei d'Assegurament perquè fem uns informes d'adequació i tal. I al mateix temps també és preceptiu passar informació pública per a que la gent afectada per els canvis pugui fer les seues al·legacions al canvi que s'hagi fet. La Comissió Assessora del Mapa Sanitari ha d'estudiar els informes i els temes de les al·legacions, ajudant a resoldre'ls, i una volta resolts, la Direcció General ho remet al subsecretari, el qual encara té que fer una fase més, que és passar-lo al Consell de Salut de la comunitat per a que es doni per enterat, opini al respecte i diga el que calga. Una volta resolt això, és el subsecretari el que mitjançant un informe motivat envia la documentació al conseller, que és el que finalment resol. Resol el canvi. Actualització seria qualsevol cosa que no siga això, que ja té un procediment més lleuger, en el que la comissió assessora ho valora, l'informa, amb els informes del Servei d'Assegurament, i es resolen automàticament. Té previst el mateix decret que actualitzem una vegada a l'any o semestralment. Es pot fer a instàncies de la comissió, es pot convocar una reunió extraordinària i fer-se. I això és un aspecte molt important, perquè jo penso que una errada anterior que teníem és que el mapa se'ns va quedar un poc vell. I això creava una sèrie de problemes, perquè, clar, els paràmetres que hem definit en que defineix el mapa pues són uns criteris poblacionals, i la població no és una cosa estàtica. Creix al voltant del temps o pot disminuir, però no està parada, segur que no està parada. I cal anar fent adaptacions per a que això siga un instrument vàlid i que realment doni la informació que cal. A mi m'agrada molt aquestes previsions per aquest tema, perquè està el compromís ferme de convertir el mapa en un autèntic instrument operatiu que ens servisca per anar dimensionant l'accés a serveis sanitaris d'acord a com la nostra població va fluctuant. Exacte. Penso que això és fonamental.
I tant. De fet, estaves parlant abans dels paràmetres, ja ens has dit algunes referències respecte a la població, i ara doncs ens agradaria una miqueta que ens comentares això. A l'hora d'organitzar territorialment la salut, quins són els paràmetres que es tenen en compte per tal d'estructurar aquest mapa, i quina reflexió es fa al respecte? Sempre ja estàs comentant-nos alguna cosa, però...
Sí, exacte. Sí. És a dir, diguem que si llitges la definició que fa el decret del mapa sanitari, es contemplen moltes característiques. Es contempla, pues, efectivament, el contingut poblacional, la demarcació geogràfica, però es contemplen a l'hora de fer tot el mapa sanitari coses com conceptes sociològics, accidents geogràfics que puguen fer que aplegar a un centre de salut, si tens que passar tres barrancs i un riu, pues, és complicat.
Sí.
I aleshores pues, caldrà ficar els recursos en un altre lloc, inclús temes climatològics. En zones on neve molt, on hi ha un problema d'accessibilitat, pues caldrà fer correccions per a aquestes coses. Però realment els paràmetres més invariables i molt importants són la demarcació geogràfica, combinar amb un altre paràmetre poblacional, que mesclat és el que ens dona el concepte de densitat poblacional,
sí, que
de la saturació
abans,
de serveis. I aquests dos paràmetres sí que són fonamentals i sí que motiven molts dels canvis que hem fet. Ara estem prou actius perquè després del decret del 2007 hem creat dos departaments nous, és dir, que estem fent moltes coses últimament.
Sí, i tant.
I quina és la mitjana de població que queda inclosa en un departament de salut?
Val, això crec que també ho hem comentat abans, però...
És el que has dit entre els 5.000 i els 25.000?
Entre 5.000 i 25.000, afegint que també en el decret d'estructures bàsiques defineixen, per controlar el tema de l'accessibilitat, defineixen un concepte molt interessant, és dir, en aquelles zones bàsiques que puguen estar constituïdes per diversos municipis, normalment un municipi més gran, hi ha tres municipis més petits que estan al voltant, entre aquestes zones bàsiques defineix que la distància de cada un dels municipis estos més xocotets al centre de capçalera no ha de ser superior a 30 minuts desplaçant-se en els mitjans de locomoció, diguem, a l'ús de la zona bàsica. La preocupació en les normes per aquesta accessibilitat està mantinguda sempre.
Sí, sí, sí. Vicent, la zona bàsica, la definició quina és exactament, la zona bàsica?
Pues diguem que la zona bàsica de salut és el territori on l'equip d'atenció primària es volca a realitzar totes les seues funcions. No m'he entrat en detall abans, però el decret d'estructures bàsiques, des de la reconstrucció que fa de l'atenció primària, té previst que l'equip d'atenció primària, que el defineix com un equip multidisciplinar, no necessàriament de facultatius, de metges, un equip multidisciplinar, que estiga al càrrec de la salut en tots els aspectes en aquesta zona bàsica. És a dir, no sols has de fer mesures de reparació curatives, sinó també has de treballar en la promoció de la salut, en les tasques de prevenció, en les tasques de rehabilitació o reinserció social. Una de les tasques fonamentals que els metges de família, de que jo pertany, crec que a la segona edició de metges de família, sí, després des de que es va crear l'especialitat, pues una de les tasques frenètiques que fèiem en aquella època era fer el diagnòstic de salut de la zona bàsica, analitzar quins eren els problemes més que calia atendre, que eren més prevalents, que eren més importants en la zona, i estar i iniciar aquesta tasca de fer inclús una educació sanitària, e inclús fixa si avança el decret este, que està previst la formació continuada dels professionals dintre de la zona bàsica. És dir, i això pues, en el temps ens ha dut a que en els centres de salut ara es fa ja formació de pregrado i de postgrado. És dir, van residents de quan estan fent la carrera a conèixer la realitat de l'atenció sanitària en atenció primària, i també quan estan fent la especialitat del tercer any han de, bueno, no sé si últimament haurà canviat perquè ara han pujat un any més l'especialitat, sí. Però sí que van al centre de salut a passar l'atenció i a impregnar-se, després del rotatori de l'hospital, d'anar al centre de salut a impregnar-se de les tasques específiques.
Sí, de fet, Carmina, quan va vindre al programa, Carmina Muñoz, que és metgessa de família, també havia tingut experiència en diversos centres de salut, si no recordo malament, sí. Ho va comentar.
I aquesta iniciativa del mapa sanitari també s'ha dut a nivell nacional? Com ha sigut la coordinació?
Bé, el mapa sanitari creix en una, apareix amb una voluntat descentralitzadora. Així, els protagonistes són les comunitats autònomes. Sabem que el procés de transferències a les diverses comunitats autònomes, cada un du la seva pròpia història. Uns van fer el seu desenvolupament molt a l'inici, altres han estat pendents del seu desenvolupament d'una forma progressiva. Una vegada el passen les transferències en esta matèria, en l'altra. O sigui, que cadascú ha dut la seva pròpia evolució. El de coordinar-se i tot això, jo sí que penso que és una mesura prou intel·ligent. Quan vas a fer una cosa d'estes, mirar el que han fet els de més, tratant de dependre al màxim.
Això em sembla que ho fem tots.
Exacte.
sobretot com a orientació d'allò que no has de fer i que pots ja millorar, no, respecte al que s'ha fet, sobretot millorar i més en salut, que és fonamental, que és fonamental. Doncs res, estem parlant de la coordinació i Vicent, ens agradaria que ens comentaré quina mena de protocol s'estableix entre les àrees de salut, els òrgans de gestió, els hospitals, els ambulatoris, perquè hi ha molt, molt diversos nivells, no? Que és el que comentaves també abans quan, quan venia cap a si.
Fixa't que el tema este és important, perquè una de les coses que intentem és definir clarament l'accés a serveis de sanitaris, com s'ha de fer. Si es fa d'una forma reglada, el funcionament és molt millor, perquè estan els recursos adients, els que toquen, i s'acopla l'atenció d'una forma adequada. El que està previst és que el punt inicial de contacte de la població siga el centre de salut per a una atenció ordinària. Qualsevol problema de salut que tinguis o qualsevol cosa, tu vas al teu centre de salut respectiu on el donen l'atenció. Si el problema necessita d'un tractament especialitzat, que no, el centre no té recursos, el mateix professional del centre el remet al centre d'especialitats, si cal, perquè el facin una avaluació especialitzada, o si ho requereix, doncs pot remetre't a l'hospital. Després tenim l'altre tipus d'atenció, la urgent, la que apareix de sobte i que cal va avaluar d'una forma ràpida, que per això, durant l'horari del centre de salut, el centre de salut oferta possibilitats d'atenció, i després de les hores, diguem, ordinàries d'atenció del centre de salut, estan els serveis d'atenció continuada en atenció primària, que és el que deuen d'avaluar en primera instància al malalt i, si cal, remetre-lo als serveis hospitalaris d'urgències. És a dir, este és l'organigrama que està pactat. Tal vegada el que ens en falta, que no hem entrat encara bé i sóc conscient de que està treballant-se, és coordinar millor els dos nivells en l'atenció. És a dir, jo penso, des del meu punt de vista, penso que encara estem fragmentant massa l'atenció sobre les persones. Tenim un mateix malalt, però tal vegada, si es descuidem per el mateix procediment, estem visquent-lo tres professionals, cada un en un context diferent: el especialista d'atenció primària, el especialista a nivell del centre d'especialitats, i inclús després ja en urgències de l'hospitalàries. I clar, tot això, si no es produeix una integració de la informació, pues els tractaments acaben sent redundants, no sol haver una consistència, i això repercuteix en la qualitat de l'atenció i en crear redundàncies operatives, és a dir, estem augmentant la càrrega de treball. Jo en la meva època de coordinador recorde anar pel matí al lloc d'extraccions i fixar-me en els braços de la gent que estaven fent les extraccions de laboratori i veure molta gent en hematomes, en evolució d'extraccions de feia molt poc de temps. Una centralització d'aquestes informacions haver estalviat molèsties, que és que el traguen la sang, que el traguen aquestes coses, i integrat, afortunadament ara, en l'evolució informàtica que tenim, ens està permetent aquest sistema. És a dir, abans, la realitat, quan jo treballava al centre de salut, és que fes l'extracció avui, el laboratori tenia fet els resultats al dia següent, però tot aplegaven els resultats al cap de 10 o 15 dies. Per la tramitació d'imprimir el paperet, dur-lo per valija, i de tant en tant pues, es perdia l'anàlisi i havies de repetir-lo o passar-te un test buscant-lo. És a dir, que són cosetes que jo penso que ara estem, i de fet estan millorant en aquest sentit, i són beneficis del procediment i aquesta integració que estem duent a terme en tota la conselleria.
I quines han estat les causes que han fet que es dugui a terme una actualització del mapa sanitari?
Bé, han sigut diverses, no és una única causa. És a dir, però la prova evident que tenim, el que han comentat abans, des del 93 es van fer algunes variacions posteriors, però el que ha ocorrit és que havien tingut un increment poblacional molt gran, com ho diu el fet de que hagin creat, respecte al mapa sanitari del 93, ara tenim quatre departaments més. Això suposa per la necessitat de descongestionar. S'han creat hospitals per atendre, i s'ha invertit en en atenció primària també per descongestionar l'assistència, perquè havia augmentat realment molt gran. Jo penso que aquesta és la causa fonamental. Després n'hi ha altres paràmetres, perquè el procés d'informatització que està vivint la Conselleria de Sanitat pues està donant-nos eines que cada volta són més poderoses, però que són poderoses si tenim normalitzades coses com el mapa sanitari. Ara, per exemple, uns dels treballs de coordinació més grans que estem fent és el tema de la facturació intercentres, en el que col·laborem diversos servicis de la Conselleria de Sanitat, mitjançant el qual el ciutadà pot exercir la lliure elecció. Ara, el mapa, mitjançant informació de SIP i del mapa sanitari que s'integra en SIP, són capaços de definir la població de dret de cada hospital, el que diríem la seua càpita, i això, el pressupost d'aquest hospital es fa en funció d'aquesta càpita. Però després tenim capacitat de detectar l'atenció que fa a poblacions que no són càpita definides, com poden ser persones d'altres comunitats, estrangers que han de ser atesos, i que això s'avalua i es complementa, es compensa pressupostàriament per ajustar el pressupost hospitalari. Però al mateix temps, com tenim l'assignació i ara està informatitzat els procediments d'atenció al ciutadà, sí que són capaços de detectar quan un ciutadà ha anat a un hospital que no és el que li correspon, bé perquè ha exercit una lliure elecció, o bé perquè s'ha trencat la cama davant l'hospital i no tenia massa sentit dur-lo al que li correspondia. S'ha trencat davant d'una... I aleshores això sí que fa que existisca una compensació entre els hospitals. L'hospital que veu el malalt que no és de la seva càpita, ha de compensar-li l'atenció al que té la càpita. És a dir, totes aquestes coses, perquè funcionin i perquè vagin bé, és absolutament necessari que tinguem definida la cobertura sanitària del ciutadà i que tinguem adequadament ubicat el ciutadà a l'àrea o al departament de salut al que pertany i al centre d'atenció primària al que pertany.
Aleshores, Vicent, per tot el que estàs comentant, ha canviat moltíssim l'organització sanitària dels recursos després de la confecció del mapa sanitari. Què és el que destacaries de tots aquests canvis?
Bé, pues, n'hi ha molts aspectes i penso que en el futur encara n'hi haurà més.
Perquè ens comentaves abans, sí. No ho avancem, però un altre programa.
És a dir, ha canviat, com vos deia antes, el model sense el mapa sanitari, el que vos he comentat abans, no podríem fer-ho. És a dir, però inclús tot el tema de l'assignació de recursos als metges de primària és un tema que, si agafem l'època preinformàtica, preaparició de SIP, era difícil de mantindre. Jo recorde que abans de SIP n'hi ha una fase ja d'informatització de primària que s'entén per el PIBAP, per el Plan Bàsic d'Informatització de Primària, en el que ja es fiquen a l'entorn de l'atenció primària els equips informàtics i es crea una xarxa intracentre que en realitat dona molta potència a la capacitat de citació. Deixem aquests llibres on s'escrivia el malalt per anar al seu metge i totes aquestes coses. I tota aquesta creació és el que ha postulat després que anem evolucionant en aquest sentit. És a dir, en millorar un poc tota la capacitat d'informació que teníem. Pues això, és a dir... és que m'ha perdut, però on està? Perdona.
Estaves comentant-nos abans d'aparèixer el mapa sanitari, després quines coses destacaries.
Sí, és que clar, m'era anat i havia perdut el fil, però on està? És a dir, fija, el coneixement de l'assignació, el que hem dit tradicionalment escupos dels metges, el coneixement d'escupos dels metges, abans, quan agafaves escupos, feien un paperet que via territorial s'enviava a Madrid, on es registrava informàticament i ens tornaven... Clar, n'hi ha en papers que no plegaven a Madrid, n'hi ha en que havien aplegat i no tornaven, és a dir, que no teníem un coneixement, tampoc teníem registrades persones físiques, eh? És a dir, aleshores treballàvem per cartilles de la Seguretat Social, aquelles,
exacte,
que anomenàvem...
Exacte, la cartilla de la Seguretat Social.
Això es multiplicava per 1,4 o per 2,3, depenent de ràtios i de coses així, i així n'estimaves la població. Ara tenim persones individualitzades que poden caracteritzar per edat i sexe, i això té una gran influència en la planificació sanitària.
Clar.
No és el mateix tindre una població vella que una població era fèrtil, que una població infantil alta. Els recursos s'acoplen millor. És dir, i ara, sobretot, una persona no pot estar a dos centres de salut. En el mateix dia podrà estar en dos, però en cada instant sols pot estar en un, i en un metge, perquè si no permet que pugui estar al mateix temps en dos metges. Està actualitzat aquesta informació i la treballem al dia. Això es dona unes capacitats organitzatives molt grans.
Al mateix instant, a què refereixes? Exactament. Però vull dir, encara que tingueres l'altra cartilla, tampoc podies estar al mateix temps, no acaba d'entendre.
Sí, sí, no, tu fixa que sí, pel sistema d'informació poblacional, sí, registra el centre, el centre i el professional al que està escrit el malalt,
sí,
està afiliat el malalt, el ciutadà. Òbviament, si canvia de centre, he de canviar-ho en SIP. És a dir, no puc estar en dos centres a la vegada perquè sols tinc una casella on ficar-ho.
Ah, val, però vull dir, a tu et visiten igual, no?
Sí,
tu vas,
sí,
com a... es diuen visitants, si te'n vas a un altre centre...
Sí,
com...
sí, òbviament el tema de desplaçar...
Com a desplaçat, és a dir, val.
Atendre, t'atenen on calga, i on faça falta. El que està clar és que el sistema sempre té una memòria d'on corresponds tu.
Ah, ja.
I aquí, per tant, clar, això és la càrrega de treball que té aquest professional, i és molt important tindre-la ben mesurada, perquè és com acoples les càrregues de treball a la capacitat de recursos. Això, abans de l'aparició de SIP i d'aquestes coses, sols ho estimàvem. Ara tenim una mesura molt, molt exacta.
Ja,
i ha canviat molt, pues, l'organització en aquest sentit. Ens ha potenciat molt. Però que inclús ara hi ha procediments perquè quan es contracta un metge nou es pugui fer de forma automàtica i planificar la reassignació d'eixe metge, la reassignació d'una part de la població a eixe professional, i se li envien cartes de notificació a la població perquè s'assabente de que ha canviat, perquè estava la població saturada, s'ha creat un nou recurs i s'ha produït una distribució de totes aquestes coses que ara es fan automàtiques. Abans és que les hem tingut que fer, funcionàvem amb llistats que anàvem puntejant, i en realitat quan estàvem canviant no sabíem el que estàvem canviant. És que hem treballat en la fase prèvia i en l'actual no tenen grans diferències, però moltíssim.
A més, podeu aportar tota una sèrie de visions que un altre no té, no? Per tal de millorar.
I amb l'objectiu de modernitzar-se i d'adaptar-se a les noves tecnologies, es va crear la targeta SIM, no?, que estàvem parlant. D'on se'ns trau la informació que conté la targeta sanitària?
Molt bé. La targeta sanitària és un producte que naix de la creació del sistema d'informació poblacional. El sistema d'informació poblacional es crea en 1999, i una de les primeres tasques l'alimentem, diguem, inicialment carregant tots els padrons municipals de la Comunitat Valenciana. Ens interessava, SIP naix com un sistema d'informació amb una vocació poblacional, i pretén ser una base poblacional corporativa per a tots els estaments de la Conselleria de Sanitat i reflectir aquesta població. Carreguem tots és això, i després realitzem unes tasques d'atenció continuada, que diem nosaltres, en les quals fem un manteniment d'una informació que fins el moment que apareix SIP no es controlava. Abans de l'època de SIP, ho anava en la targeta de son pare quan era estudiant, que era de pensionista, la targeta, la cartilla de la Seguretat Social, que era pensionista, i es quedava gravat en el sistema, i després duia 10 anys treballant i continuava en la targeta de son pare. I aquestes coses no es detectaven i suposava una dispersa de recursos inútil. SIP, quan apareix SIP, es crea un mig de creuament amb la tresoreria de la Seguretat Social, mitjançant el qual detectem els canvis que s'han produït. I aquesta persona que s'ha ficat a treballar i que ha sigut donada d'alta a la tresoreria, SIP la detecta, i el dia següent el sistema està dient-li que ja no és pensionista, que té dret a l'atenció perquè està treballant i està col·laborant i tal, però ara té que és la farmàcia en aportació, no la té gratuïta. És dir, això és un procés que sí fa pues, aproximadament mensualment. Tècnicament no és possible fer-ho cada dia, algun dia l'evolució tecnològica ens permetrà fer-ho i estaran les dades millor integrades, ara això ho fem. Però per exemple, fixeu-vos que per una base de dades poblacional és fonamental, perquè és molt fàcil ficar. Si tu poses, pues vas augmentant i al final tens una població desbordada. És a dir, la població valenciana, quan vam captar totes les dades dels hospitals, totes les dades dels hospitals, pues era al voltant de 15 milions. 15 milions d'habitants, perquè, clar, molts valencians havien estat en 3 i 4 hospitals i anaven sumant-se, cada un es guardava la població. I aquestes coses ara les tenim detectades i les tenim diferenciades. I que ara la planificació estratègicament són fonamentals.
Per la distribució de recursos.
Fixa't, un altre procés de gestió continuada que fa SIP és cada dia mirar la data de naixement dels xiquets i detecta que cada dia deixen de ser xiquets i passen a ser ja considerats adults i han de ser atesos per els metges generals, i es fem una reassignació, es passem del pediatre a metge general mitjançant una carta que enviem als pares perquè s'assabentin. És a dir, això són processos que abans pues, no es coneixíem i estàvem per ahí voltant i tenien que fer-se en papereig, i ara són automàtics. Però, per exemple, SIP no sol registra la població de la Comunitat Valenciana, els que, diguem, els de dret propi, els valencians. Nosaltres, qualsevol ciutadà, un danès que vinga a prendre's una horxata, pues, l'agafem i, si ha tingut una diarrea i ha anat al centre, l'agafem i el donem d'alta en el sistema poblacional com una atenció que li hem fet. I, clar, això també requereix una gestió continuada, perquè, si no, la població sí, continuaria expandint-se. I això totes les nits, segons les condicions en què venen, el que ve en plan de turista, que ve per un mes o menys, al mes se'n va baixes. No el borrem de SIP, el tenim pillat per si torna l'any que ve, el recuperem i l'agafem, però se'n va baixes d'una forma automàtica també. Si diu que ve a estar, se ve a treballar i va estar-se uns quants mesos més, el donarem de baixa 6 mesos, però el donarem de baixa. I és molt important que la població no creixca d'una forma artificial. La detecció de la mortalitat és un altre tema molt important i que ens ha costat molt. És a dir, pues, també tenim procediments de creuaments. Primer ho fem en la base de dades de mortalitat, i ara que va millorant la situació ja estem coordinats en altres comunitats que també quan ho detecten ens ho diuen, ja ho marquem, i estem donant de baixa per èxitus, per morts. Però inclús una cosa que era la més difícil, la que més retrasat duíem, que era detectar quan un se n'anava a una altra comunitat, que normalment la gent no ve a despedir-se a centres, me'n vaig, i coses d'aixes. Ara això ens ho comunica el Sistema Nacional de Salut, ens ho comunica quan ells donen l'alta en la comunitat on assegur remés, es genera una baixa a nosaltres i ho detectem. Estem cada vegada pues, ajustant més la població, realitzant tots aquests procediments que tenen molta importància.
I tant, que sí, i tant. A veure, Lisa ja et comentava doncs, per la targeta, i ens agradaria saber si el fet de tenir la targeta sanitària SIP implica tenir reconegut el dret a prestacions sanitàries públiques en tots els casos. Pel cas este que deies del danès, doncs era una atenció que semblava que era puntual, no?
Sí, el danès este possiblement no tindria targeta
exacte,
sanitària.
Exacte, és una atenció sí, puntual. És una atenció puntual.
Diguem que nosaltres, efectivament...
No està en el padró.
Exacte.
Això és la clau.
Nosaltres el requisit és que estigui empadronat en la Comunitat Valenciana. És a dir, sols els que estan empadronats en la Comunitat Valenciana tenen dret a targeta sanitària, i a més han de reunir una sèrie de requisits. Han de tindre acreditada el seu dret a la cobertura sanitària, de tal forma que si està empadronat però no té acreditat el dret a la cobertura sanitària, no tindrà targeta. Estarà en un estat d'un document transitori, que pels estrangers es diuen document d'inclusió o targeta provisional, però que no té reconeguts els drets. És dir, que per un altre costat, el tindre la targeta al 100% mai és garantia de tindre dret, perquè per tots aquests procediments que vos he contat abans d'atenció continuada, si aquesta persona pues ha tingut una sèrie de problemes o, per exemple, ha passat a pertànyer a un altre règim, com podria ser un mufase privat o algo, perdria el dret a la targeta, perdria el dret a la cobertura sanitària, perquè la seva cobertura la tindria que donar-li l'altra xarxa sanitària que existeix pels funcionaris i demés. O imagina't que se'n va a una altra comunitat immediatament, el dret no el perdria per fer d'anar-te'n a una altra comunitat, no perds el dret a la cobertura, però que sí que perds la targeta. Si no estàs empadronat ja no tens dret a la targeta nostra.
I ara, per exemple, això que has dit del Mufase, si un matrimoni té un fill i un és de Mufase, l'altre de la Seguretat Social, ahí què passa? El fill on està? Als dos llocs o ha d'estar en un?
No, ha d'estar en un, en qualsevol dels dos. Pot estar en qualsevol dels dos, el que decidís que els seus pares, però sols en un. No pot estar en els dos al mateix temps.
Ni pot anar alternant, depèn de...
Sí, cada any pot decidir-ho i pot canviar, És dir, que no necessàriament si decidís quedar-se per sempre en el mateix. Sabeu que últimament això, en les restriccions noves que ha fet el govern, els nous mufases ja estaran escrits al règim general, ja no estaran en la xarxa d'esta part. Sí, tots els anteriors, però això és una cosa molt recent, d'aquestes últimes mesures...
Sí, això és que una de les coses que
s'han pres. És una de les últimes mesures, però bé, tots els altres que estan de temps i que es manté el règim
es mantindran.
Funcionen així i cada any poden decidir si la seva atenció la van a rebre per la xarxa pública. Si reben la xarxa pública entren com qualsevol altre, sols que el seu sistema de prescripció de farmàcia és diferent, ells tenen uns talonaris a part i tal, però per lo demés és igual. I si decideixen anar per la xarxa privada, aleshores, si venen a les nostres, nosaltres li podem facturar l'atenció a ell o a Mufase, si es tracta d'una urgència vital o d'alguna cosa, pues, no vas a preguntar per què, no? Atens a la gent i salves la vida i fas el que... Després ja s'aclarirem
les factures. Factura.
Però el tema funciona així.
Però Vicent, ho hem d'avisar d'alguna manera? O com,
si tu...
per exemple, tenim la targeta sí, però estem, per exemple, en Adeslas, hem d'avisar? Hem d'avisar-ho com?
Sí, bé, estaria bé que ho digueres, que actualitzares la teua situació, més que res perquè t'avisen. Tu tens en compte que el perill que tens és, abans la gent pues, es callava, tenies dos serveis, dia, m'interessa anar ara al de Adeslas, me'n vaig, ara m'interessa anar al públic, vaig al públic, i segons interessava, feia. Ara, clar, si el detecten, la pauta normal és que l'operador que va donar-te la citació t'avise i et diga, mire, jo l'atenció li la dono, però vostè té que saber que igual li passen una factura, perquè vostè està en Adeslas. En la mesura que ho normalitzes, el podran avisar. Si estàs en Adeslas i vens com a públic i no ho has dit i tal... pues el sistema té capacitat de detectar aquestes coses. Nosaltres, igual que creuem en tesoreria,
claro,
ara creuem en la periodicitat que ho fem respecte a tesoreria, però estem creuant en els mutualismes, en Mufase, en Adeslas.
És que estàs llevant una atenció a una altra persona si vas als dos llocs. No sé, és un poc també per solidaritat, podríem dir, no anem a multiplicar les atencions.
Sí, així l'atenció no es qüestiona. Nosaltres la tenim a tot el món, però òbviament després n'hi ha un procés administratiu que on tu cotises, on tu ho portes, pues has de responsabilitzar-te. Això era molt injust abans que ara nosaltres. Els mateixos, la gent que tenim la targeta, tornant al tema que havíem iniciat, si per exemple jo ara me'n vaig a una festa de bous i em ferix el bou, malgrat que tinc una targeta, darrere de la festa n'hi ha una assegurança que s'ha compromès a atendre l'atenció ixa. Per aquesta casuística, jo, el que ha de pagar és la meva assegurança, no han de ser la resta dels valencians.
Exacte.
Aquestes coses estan controlades avui en dia. Qui diu bous, pues, diu altres situacions, els accidents de circulació, de trànsit. Tots els accidents estos, n'hi ha companyies d'assegurança, s'han de responsabilitzar, ells cobren els diners i han de respondre de l'atenció.
Sí, sí, a mi em va passar in itinere, i jo, clar, com estava més prop del meu centre de salut, vaig anar allí i el meu metge em va dir, ha sigut en itinere, diu, a la teua, com es diu, a la teua mútua. I em va enviar, sí. I quant a la gestió de les targetes SIF, dona bons resultats el control de la venda de medicació a través de la targeta? Ja està implantat en totes les farmàcies?
Bé, en totes encara no. Sí que hem tingut una època amb certa problemàtica. Cal dir en primer lloc que el servei no és un servei tècnicament fàcil de dur a cap. És a dir, que s'involucren moltes aplicacions informàtiques. Ahí tenim SIP, que comunica en una altra aplicació que es diu Gaia, que és la responsable de la prescripció, la que centra totes les prescripcions farmacèutiques, però a més estem involucrant a les oficines de farmàcia. Les oficines de farmàcia estan fora de la nostra xarxa, es comuniquem amb elles mitjançant el Col·legi de Farmacèutics, la red del Col·legi de Farmacèutics, i damunt estem utilitzant una tecnologia, pues, la de la banda magnètica de la targeta per un costat i el lector de targetes, que en este procediment pues, ha sigut prou heterogeni. Diguem que cada farmàcia comprava el seu lector i alguns lectors, pues, diguem, per el que fora, no tenia capacitat de reconèixer bé la nostra banda. Fer passar una temporada prou mal als nostres ciutadans per el tema de la targeta, refer moltes targetes i tal. Ara pareix que ja està tot més normalitzat, que hem encontrat els punts que teníem que corregir, hem millorat un poc la tecnologia i suposa que estarem progressant en aquest tema. A la llarga, això hauria de ser un mètode molt més còmode per als ciutadans, molt més fàcil, en la mesura de que pues ja no tindran que anar en papereig, i si s'ha deixat els papereig en casa, com això està electrònicament registrat en la xarxa, pues podrà accedir a la medicació. Òbviament, és imprescindible ficar controls perquè no es facin abusos, perquè això, si es fan abusos, pues, s'acumula i es mal, i n'hi ha una despesa de diners que no té ningú sentit i que cal controlar. Però jo penso que a curt termini va millorar molt i estarem en condicions d'anar expandint cada vegada més.
I ja per acabar, ens agradaria que ens comentares com col·labora Europa en la millora sanitària a nivell global i que destacares quines són les principals accions que es duen a terme perquè es puguen solucionar les desigualtats sanitàries que hi ha entre els diferents països. Bé. És de nota, aquesta pregunta, eh?
Sí, sí.
És de nota.
L'entrevista és de supernota, és la revàlida, Vicent, això.
Sí, la veritat és que si replantegem un poc com funciona el tema este a nivell europeu, pues tenim dos mitjos d'uns convenis a nivell europeu en el que un ciutadà, quan se'n va a fora del seu país, se li emet un document, la targeta sanitària, així ens la emetixen a tots, i això el reconeix el dret a l'assistència sanitària en l'altre territori, no? És a dir, ahir nosaltres, ara la Comunitat Europea ens ha tirat una bronca perquè nosaltres d'alguna forma no estem donant solució a una problemàtica. Tenim una població que no té definida, és a dir, així Espanya té definida una cobertura sanitària a nivell autonòmic i a nivell nacional, perquè per acords a nivell de les comunitats autònomes que gestionen targeta, però en aquest aspecte, en la relació amb tresoreria, tresoreria diu, bé, les modalitats de cobertura que reconeguen les comunitats autònomes no tinc per què assolir-les jo. I clar, el que emet la targeta sanitària europea és el INSS, a través de la informació que tenim, i fa la targeta i la emet. Clar, com ell no reconeix a eixos que nosaltres sí que reconeguem atenció dintre de la nostra comunitat i per tot el territori espanyol, quan se n'han d'anar fora, no tenen reconeguda l'atenció. I això ens van tirar una bronca, perquè als altres països no està passant, possiblement perquè no tenen ixa descentralització. Ells és tot un òrgan únic, i quan reconeixen, la reconeixen a tots els efectes i la reconeixen a tot el món. Ahí tenim un conflicte que suposa que ara es donarà una solució per a que aquesta gent, si és a l'estranger, tinga reconegut el dret. El que sí que ens ha vingut molt bé a nosaltres en el sistema d'informació és que ara estem detectant tota l'atenció que fèiem a gent de fora, registrem tota aquesta atenció, la facturació a altres països en els últims anys s'ha multiplicat per 3 o 4 perquè abans no tenien capacitat de detectar-ho i de realitzar-ho la forma que ho fem ara. I sí que estem també millorant la comunicació, perquè està creant-se certa problemàtica. Des d'aquesta problemàtica està el tema del turisme sanitari. Me'n vaig de vacacions a Espanya i de pas, ja que estic allí, em canvia el maluc i ja està.
Què ho diria jo?
Clar, això és una despesa gran que damunt ens entronca un altre problema. Si tenim una llista d'espera llarga, que clar, damunt venen els demés i s'afegixen, i no està previst que s'afegixin, creen uns problemes que cal anar controlant i que cal anar fent. Ara sí que es detecten millor, inclús hem detectat que certs ciutadans que tenen la targeta sanitària europea i que en teoria estan anant i venint al seu país, pues resulta que ni van ni venen, estan sempre així. Renoven la targeta i es queden sempre al nostre. Normalment són gent major, que està ja jubilada, i que el seu poder adquisitiu en el seu país, cobrant la pensió, està en millor situació i té més bon clima, té més bones coses i està encantada de la vida. Clar, almenys això ara ho tenim definit i sabem quantes i quines previsions hem de fer per a poder atendre adequadament a la gent, i de pas facturar-li al país corresponent.
Això està molt bé, que qui ho gaste que ho pague. Molt bé, moltes gràcies, Vicent.
Moltes gràcies, de veritat.
Molt bé.
I ara escoltem una versió en la nostra llengua de la famosa cançó de Edith Piaf, Jo no em planyo de res.
No, res de res. No, jo no em planyo de res, ni del bé que m'han fet, ni del mal. Tot això m'és igual. No, res de res. No, jo no em planyo de res. Tot el vent ho escombrà i ara res ja no importa el passat. Amb el feix dels records un vell foc jo hi encet. Ni plaers ni dolors, ja no em calen per res. Dels desigs insensats, amudit l'enrenou, i els amors oblidats, recomenço de nou. No, res de res, no. Jo no em planyo de res, ni del bé que m'han fet, ni del mal. Tot això m'és igual. No, res de res. No, jo no em planyo de res. Un nou món, tendre i verd, des d'avui jo per tu he descobert.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar aquesta joia de la cançó francesa en valencià interpretada per Magda, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules malaltia i infermer, que estan directament relacionades amb el tema que ha tractat Vicent Tortosa al llarg de l'entrevista. Escoltem les frases que tot seguit ens llegirà Elisa.
Els metges aconsellen que mengem fruites i verdures per tal de prevenir les malalties més habituals com la grip. La infermera era tan simpàtica que les seues paraules animaven tots els malalts.
Pel que fa a la paraula malaltia, ve del llatí vulgar male habitus, que significa el qui se sent malament. Aquesta combinació de paraules corresponia al participi de male ser habere, que volia dir sentir-se malament. Quant al significat de la paraula malaltia, es refereix al nom genèric de tot aquell procés morbós considerat des de la causa inicial fins a les darreres conseqüències. Heu de recordar que hem d'evitar dir el barbarisme enfermetat. Pel que fa al substantiu infermer o infermera, ve del llatí infirmus, que significa malalt o flac, que deriva més endavant a inferm. Amb aquesta paraula es designa la persona que té cura dels malalts o dels ferits als llocs on aquests són normalment atesos. Recordem que no hem d'usar el barbarisme enfermer. I ara, per acabar de millorar el llenguatge, us demanem que penseu per què diem la dita que Elisa ens llitja tot seguit.
No saps com enyorava recuperar-me de la malaltia. Qui té salut i llibertat és ric i ho sap.
Amb aquesta dita, qui té salut i llibertat és ric i no ho sap, es diu quan volem enfatitzar i elogiar que la salut, a més de la llibertat, són uns béns immaterials d'un valor incalculable.
I ara escoltem El corrent d'un riu d'Òscar Briz, un dels nostres cantautors que ha estat recentment guardonat.
El corrent d'un riu avança, és una força bruta que mai no descansa. Un àngel exterminador, un foll devorador amb una immensa panxa. No cal que hi busqueu refugi, no hi ha escapatòria perquè a tots alcança. És un moviment orgànic i transoceànic que per tots s'escampa. Des del gel de l'Àrtic fins als plans de la Pampa. El líquid que tot ho arrossega és la sang i el suor d'una pell que no és blanca, dels morts de la selva africana i sud-americana i de les terres de l'Àsia. El fill de l'explotació que torna per cobrar el que deuen tots els senyors matança. L'esperit dels arbres, animals i plantes que corre buscant venjança. No busques excuses, tots en sabien massa. Sobre tierra
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Òscar Briz, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma. La pregunta d'avui tracta sobre el nostre particular homenatge a un eminent i il·lustre metge valencià. Escoltem a continuació el fragment següent extret d'un article del sociòleg de la Universitat de València, Rafa Xambó. Debi, quan vulguis.
Això fou que el 24 de maig de 1941, a les 6 de la vesprada, moria afusellat pels criminals franquistes un home bo, un home de ciència, un home al qual no havien pogut atribuir cap delicte més que pensar de manera diferent dels vencedors. Havia estat rector de la Universitat de València entre els anys 1932 i 1934. Tenia 3 doctorats i parlava francès i alemany. Un intel·lectual qualificat que honorava la nostra universitat amb el seu magisteri i respecte del qual els qui foren els seus alumnes declaraven una franca i sincera admiració, tant pels seus coneixements com per la manera àgil de transmetre'ls, d'ensenyar, així com per la seva humanitat. Era un home de ciència, compromès amb el seu temps i amb el seu país. Va excel·lir en la tasca de fer retrocedir les malalties endèmiques, les epidèmies, que en el primer terç de segle encara amenaçàvem amb intensitat la salut dels valencians. Va dirigir campanyes de vacunació des del seu lloc com a responsable de salut pública de l'Ajuntament de València. Era, doncs, un home estimat pel poble, que quan va arribar el moment de comprometre's amb les esperances que despertava la Segona República, no va dubtar a encapçalar la llista del Front Popular en les eleccions de 1936. En aquell temps, les llistes eren obertes i aquest home va ser el diputat més votat de la circumscripció. En els anys de la guerra va auxiliar molts dels perseguits per les actituds més intolerants de l'esquerra, fins al punt de refugiar gent a sa casa. No va poder eixir per a la camp, tal com es va passar a molts altres. I va patir els camps de concentració i la presó. Quan fou jutjat, la condemna permetia l'indult de la pena de mort. Així que 3 metges falangistes i assassins no en tingueren prou i reclamaren un nou judici. Van aportar com a prova nova una conferència dictada en la Universitat de València l'any 1937, en la qual criticava la sublevació feixista com la resposta inadequada dels qui no havien acceptat que havien perdut les eleccions. El remat fou condemnat a mort per una conferència, per les idees democràtiques i republicanes, per estar al costat del poble, del pensament i la llibertat. La seva simple existència fou silenciada durant els anys del franquisme. Només amb la transició fou possible recuperar la seva memòria.
I la pregunta d'aquesta setmana és: com li deien al metge valencià que va ser rector de la Universitat de València durant els anys de la Segona República, 1932-1934, i que va ser un referent de la cultura progressista al País Valencià, per al qual s'organitzaran diversos homenatges durant l'any 2011? Us donem com a pista que un carrer i un hospital de la ciutat de València tenen el seu nom. Repetim la pregunta. Com li deien al metge valencià que va ser rector de la Universitat de València durant els anys de la Segona República, 1932-1934, i que va ser un referent de la cultura progressista al País Valencià, per al qual s'organitzaran diversos homenatges durant l'any 2011? Us donem com a pista que un carrer i un hospital de la ciutat de València tenen el seu nom. Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta de la setmana passada en què us preguntàvem el nom del personatge protagonista de la pel·lícula Calabuig, que cercava a les nostres terres un lloc on viure apartat d'un món que l'havia decebut. I la resposta correcta, ara mateix, ens la dona Debbie.
Molt bé, Elisa. El protagonista del film Calabuch és un vell savi nuclear anglosaxó, el professor George Hamilton, que, horroritzat davant les possibles conseqüències de l'ús militar dels seus descobriments, decideix desaparèixer i ocultar-se en aquesta península de la ficció que és Calabuch. El personatge de Hamilton l'interpreta el veterà actor britànic Edmund Gwenn, Oscar al millor actor de repartiment de l'any 1947, i fou la seva darrera pel·lícula. A través dels personatges i les situacions quasi surrealistes que presenta en Calabuch, Berlanga fa, una vegada més, una sàtira de l'Espanya franquista, tot i que més amable en aquesta ocasió que en altres obres seues més conegudes com ara Plácido, El Verdugo o Bienvenido Mr. Marshall. Paga la pena assenyalar que, tot i que el topònim i antropònim valencià Calabuch s'escriu amb IG final, per a la pel·lícula s'usa una grafia castellanitzada, acabada amb CH, a fi d'evitar, en el context espanyol de l'època, pronúncies incorrectes.
Aquesta setmana, la persona guanyadora és Sandra Signes i Martí. Sandra, com vulgues, el teu regal t'espera al Centre d'Autoaprenentatge de València, situat a l'Àgora del Campus de Vera. Han intervingut
Débora Escrivà
i Elisa Giner, i nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent i recordeu que sols l'alegria és garantia de salut i longevitat. Per això, gaudiu cada setmana del nostre programa i tindreu l'alegria assegurada.